Bona nit des de Còrdoba, on avui farem un Catalunya Nit parcialment des d'aquí per cobrir l'última hora d'aquest accident ferroviari de Damús en aquesta zona a Còrdoba, que ja és una de les pitjors catàstrofes ferroviàries de la història d'Espanya. A aquesta hora, el nombre de morts s'eleva fins a 40, tot i que continuen al lloc dels fets les tasques de rescat per veure si encara hi ha possibles víctimes atrapades entre la ferralla. Les autoritats asseguren que aquestes tasques per localitzar víctimes entre la ferralla dels vagons s'allargarà més del previst i no descarten que la xifra de víctimes mortals pugui encara augmentar. També hi ha una quarantena de persones hospitalitzades, quatre de les quals són menors d'edat. El Ministeri de Transports apunta que el primer indici tècnic sobre les causes del descarrilament del tren a Damús és un trencament o alteració del carril, però el mateix ministre, Òscar Puente, remarca que encara s'ha de determinar si el tall que s'ha trobat a la via és la causa o la conseqüència del sinistre. Renfe sí que descarta l'error humà i també l'excés de velocitat. La companyia Irio considera que el sinistre és molt estrany. Bé, tot avança lentament aquí a Còrdoba, tant la investigació com també la identificació de les víctimes. Han estat les 24 hores més llargues per als familiars de les persones que encara estan desaparegudes, per als seus familiars, que encara o no han aparegut o no han estat identificades entre les víctimes. Comença, per tant, a aquesta hora, aquesta segona nit de neguit, a l'espera que les proves d'ADN confirmin o desmenteixin el pitjor dels escenaris, com a l'amic que acompanyava aquest testimoni.
No sé si usted conocerá la Romería del Rocío. Lo hacemos los hermanos, los peregrinos. Ah. Salimos de Isla Cristina hasta Rocío tres días andando. Y claro, cuando nos hemos enterado ayer domingo que había pasado lo del tren. Y hoy pues nos hemos enterado eso, de que iba la mujer y la hija de él. Y la hija de él, el día 10 de enero cumplió los 28 años. Y ahí está.
Doncs bé, aquest era un dels testimonis que hem pogut recollir aquesta tarda aquí a Còrdoba, on hi tenim també dos equips d'especials enviats amb la Paula Brujats. Última hora des de Damús, bona nit.
Què tal? Bona nit. Doncs un poble encara en xoc per aquesta tragèdia. La mort i la desesperació fa més de 24 hores que s'han instal·lat aquí, on continuen incansables les tasques de rescat, tot i que ja és negra nit i en un punt de molt difícil accés, on s'ha de desfer el nus de ferralla en què es van convertir els dos vagons de l'Albi, els més malparats de la tragèdia. La xifra oficial de morts s'eleva a 40, és la xifra que s'ha donat aquesta tarda, però queden persones atrapades entre la ferralla i les autoritats donen per fet que la xifra de víctimes mortals creixerà en les properes hores. Un accident estrany de causes encara desconegudes que ha colpejat la vida de totes les famílies afectades, dels viatgers que anaven en aquests dos trens i també d'aquest petit poble de 4.000 habitants volcat en ajudar un poble sencer que porta, de fet, 24 hores sense dormir.
Gràcies, Paula. Ara tornarem a treure el cap a Damús per ampliar aquesta informació, però en portada encara volem saludar també l'altre enviat especial, Dani Saiz de Aja, a les portes d'aquest centre cívic on algunes de les persones es disposen a passar aquesta segona i difícil nit a l'espera de saber coses dels seus familiars. Dani.
Bona nit, sí, un centre cívic on portes endins. Es viuran unes hores molt llargues, molt angoixants. Els serveis d'emergència que estan atenent les víctimes amb atenció psicològica expliquen que alguns familiars podran marxar als hotels i altres es quedaran aquí esperant notícies, segurament les pitjors notícies, perquè mentrestant l'Institut de Medicina Legal de Còrdoba ja ha identificat plenament a 5 víctimes mortals dels 37 cossos que han rebut i 23 autòpsies practicades, identificacions gràcies a l'ADN. Millors notícies arriben des dels hospitals, on el nombre de ferits va baixant, ja en queden 41 d'ingressats, 12 es troben en la unitat de cures intensives, però no estem per la seva vida. Una bona notícia és que cap dels ingressats és entre els morts.
Gràcies, Dani. Som al Catalunya Nit, som als serveis informatius de Catalunya Ràdio volcats en explicar la que és la tragèdia més gran de l'alta velocitat a Espanya. També hi serem demà al matí, amb el Matí de Catalunya Ràdio, amb un especial dirigit pel Ricard Ostrell. Ricard, bona nit.
Bona nit, Agnès, què tal?
Molt bé, avui heu estat a Damús.
Sí, ara ho sentim amb la Paula. Aquesta tarda hem arribat, hem estat a Damús. Estem parlant d'un poble que ens hem d'imaginar petit, de 4.000 habitants, un poble d'Oliveres, un poble doncs, que segurament passarà la història ja no per per un poble tranquil, sinó més aviat per al poble de l'accident d'aquests trens d'alta velocitat. I això desborda el poble. Quan arribes veus com hi ha molta gent que pel propi drama i també per l'atenció mediàtica que hi ha ara mateix en el poble, doncs està també molt pendents del que hi passa. Hem anat fins a un pavelló que han habilitat per ser una mena de lloc de trobada, on hi ha matalassos, on hi ha també aliments, gent hi porta mantes, i alguns veïns ens explicaven això. ¿Usted es vecina de aquí, de este pueblo?
Sí.
¿Qué está haciendo?
Pues estamos recogiendo las mantas que ayer pasamos al coro para asistir a las personas y nos han dicho que las traigamos al ayuntamiento, pues para, me imagino que o para devolverlas o para saber ellos lo que van a hacer con tantísimas mantas.
¿Cómo ha ido usted estas últimas horas?
Pues con angustia y con desesperación. Es una pena lo que vivimos anoche. Yo no he vivido una cosa así en mi vida.
Muy mal, y hoy un día muy malo. Hoy ha sido un día muy malo para el pueblo. Y es que es muy duro, esto es muy duro.
Y es que esto no se puede, vamos. Y la situación, por lo que como ha ocurrido, en una resta, yo tengo un campo al lado que sé perfectamente dónde es el siniestro. Inexplicable. Eso cómo ha podido ocurrir. Y la mala suerte de tener que venir el otro tren y chocar. Tremendo.
Perdón, las preguntas, ¿qué es lo que están trayendo?
Las cosas que lleva allá la gente para ayudar, para que se la lleven Cáritas o no sé.
¿Llevan colchones?
Colchones, mantas, lo que trajo la gente.
Demà hi tornarem, en aquest poble, per seguir aquestes tasques que s'estan duent a terme i també per intentar saber-ne més de les denúncies per desaparició que encara hi ha i que ara explicàveu.
Molt bé, doncs a partir de les 6 del matí demà.
Allà hi serem.
Molt bé. Us seguirem. Manel, des de Barcelona, al Catalunya Nota avui també tractarem altres qüestions, eh?
I tant, ho repassem de seguida.
Catalunya Nit.
Perquè a banda de la que és sens dubte la notícia del dia, han passat altres coses també importants que us explicarem més endavant. La primera és que ja podem parlar amb més propietat de què li passa a Salvador Illa. El diagnòstic del president de la Generalitat és una osteomielitis púbica, una malaltia poc freqüent provocada per una infecció bacteriana amb inflamació del múscul i l'os de la zona del pubis. És, per tant, complicat d'entendre, per això ens ho explicarà amb més detall una de les professionals que tenen Illa, la doctora Dolors Rodríguez Pardo. I també, evidentment, pendents de la Llevantada, el Montsià, el Baix Ebre, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme i la Selva, ja s'han rebut alertes als mòbils. Hi ha molta acumulació d'aigua i temporal important també de mar. Gemma Puig, què és el que ha de passar les pròximes hores?
Haurem d'estar pendents molt aquestes properes hores, nit, matinada i també tot demà d'aquest temporal de llevant. Un temporal de llevant que ja el dilluns ens ha deixat precipitacions intenses, fins i tot superant els 100 litres, i onades que ja han arribat també gairebé aquests 6 metres al Cap de Begur. Temporal de mar a tota la façana litoral, des de l'Empordà fins a l'Ebre. Per tant, molta precaució. Pluja d'una banda per intensitat al comarques del nord-est, però a més per aquesta acumulació que durant tot dimarts pot anar plovent a les mateixes comarques i, per tant, molta precaució a rius i rieres, però també s'incrementarà la precipitació aquest dimarts cap al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. I la neu, després de forta nevada també el cap de setmana, continuarà nevant, ho farà sobretot cap al Pirineu Oriental, amb aquests gruixos que poden superar els 80, els 50 centímetres per sobre dels 2.000 metres. Moltíssima precaució amb tots aquests ingredients d'una llevantada que ens acompanyarà tot aquest dimarts.
I abans de la mitjanit també farem balanç de l'aniversari d'un fet que ha canviat el món. Demà farà un any que Donald Trump va assumir el càrrec de president per segona vegada. Ho analitzarem amb un demòcrata i un republicà instal·lats a Catalunya. Són les 10 i 9 minuts. Avui, Catalunya Nit especial.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Quan passen ja 9 minuts des de les 10 de la nit, us saludem de nou des de Còrdoba, on cobrirem de manera especial el que és, de moment, les conseqüències del pitjor accident de l'alta velocitat a Espanya. A aquesta hora són 40 les víctimes mortals en aquest descarrilament dels dos trens d'alta velocitat a Ademús, a la província de Còrdoba. Va ser el descarrilament d'un tren d'alta velocitat i 20 segons després la topada amb un tren Alvia que viatjava en sentit contrari. Els equips d'emergències continuen treballant per localitzar els desapareguts entre la ferralla dels vagons, mentre les autoritats donen per fet que aquestes tasques s'allargaran més del previst perquè el talús on han quedat és molt inestable. Segons l'últim balanç, el que dèiem, 41 persones han estat localitzades, 5 de les quals són infants. Mentrestant, les primeres investigacions apunten que els dos últims vagons del tren Irio van descarrilar a l'entrada de l'estació tècnica d'Ademús i van envair la via paral·lela. Això va causar el xoc amb el tren Alvia de Renfe, que, com dèiem, circulava en sentit contrari. Anem fins a Ademús, a Paula Brujats. Bona nit.
Què tal? Bona nit de nou.
Aviam, parlem d'això, del balanç actual de víctimes i en quin punt es troben les tasques per localitzar-les.
Sí, perquè aquí ja és negra nit, però segueixen les feines de rescat. Caldrà temps, caldrà paciència, ens diuen, per desfer el nus de ferralla en què s'ha convertit els dos vagons de l'Àlvia que anaven ahir cap a Huelva i que van sortir literalment volant pels aires després de l'impacte amb el tren d'Irio. Dos vagons que són els que van sortir més malparats i on encara hi ha persones atrapades. L'actualització de víctimes ens diuen també que serà un degoteig constant en les properes hores. La xifra oficial, tu la deies, 40 víctimes mortals a aquesta hora, però les autoritats donen per fet que en seran més a mesura que es vagi aixecant la ferralla amb una grua de grans dimensions que ja ha enviat a DIF, que ja és sobre el terreny, però que encara no ha pogut començar a treballar per la inestabilitat d'aquest lloc. Els dos vagons van caure per un talús en una zona entre oliveres i bosc i, per tant, és una zona molt inestable de difícil accés que aquesta grua doncs encara no pot començar a aixecar aquests vagons. Segons la Junta d'Andalusia, a part de aquestes 40 víctimes mortals, hi ha ara també 37 persones desaparegudes. Oh. I deia aquesta tarda el president andalús Juanma Manuel Moreno Bonilla des d'aquí que poden ser entre la ferralla.
Pero lamentablemente ahí todavía hay unas zonas que son opacas, que después de visualmente y después de varios chequeos que han hecho los profesionales, los bomberos, y que han conseguido rescatar fallecidos, pero ya más allá ya no se puede seguir si no es con la introducción de maquinaria pesada que facilite la elevación de los vagones y, por tanto, el trabajo de los bomberos.
Uns vagons que s'aixecaran en principi demà al matí. Avui s'ha fet un treball manual amb els bombers dins dels vagons accidentats, però ha estat molt costosa aquesta feina i d'aquí aquesta mala notícia doncs, que es confirma que creix la xifra a 40 morts. La bona notícia, Agnès, és l'altra, és que els ferits hospitalitzats van baixant de 43 a 41. Hi ha 5 menors d'edat ingressats entre aquests 41, però tots els ferits estan fora de perill. Tot això aquí en un poble petit, Ademús, on la mort, la desesperació i la tragèdia s'ha instal·lat des de fa moltes hores. Aquí al poliesportiu encara hi ha mantes, encara hi ha el menjar que han portat els veïns des d'ahir a la nit per fer una primera atenció a les víctimes i a les seves famílies. Hi ha encara rastres d'aquell moment, per exemple, un dosificador de suero penjat aquí en unes cortines improvisades dins del poliesportiu. Aquí ara ja no hi ha ferits ni familiars. Sí que hi ha molts equips d'emergència, també molts periodistes i també molta policia blindant la zona de l'accident perquè ningú s'hi acosti, excepte els equips de rescat. Queden també moltes incògnites per resoldre, el futur dels afectats per la tragèdia, les causes de l'accident, que encara trigaran setmanes a determinar-se, i des d'aquí, aquest matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que es farà una investigació exhaustiva, prometia també la màxima transparència per aclarir què és el que ha passat.
El tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta. Y esa es una de las ideas que me gustaría también trasladar a la ciudadanía española, que vamos a dar con la verdad.
S'ha decretat 3 dies de dol oficial a tot l'estat espanyol per una tragèdia inèdita que ha commocionat aquest poble petit de Ademús, però tot Andalusia i també tot l'estat, perquè el tren només passava per aquí. Ahir a la tarda, dos trens que anaven cap a Madrid o cap a Huelva, o que sortien de Madrid i Màlaga, i per tant hi ha víctimes de moltes ciutats.
Ara ho deies, Paula, és un poble que s'ha bolcat des del primer moment en donar assistència a les víctimes. Has pogut parlar amb l'alcalde del municipi, amb l'alcalde d'Ademús. Què t'ha dit?
Sí, hem pogut parlar aquest vespre amb Rafael Morenos, l'alcalde d'Ademús. No ha parat de donar entrevistes en tot el dia. És l'alcalde d'aquest poble que té 4.000 habitants que s'ha entregat en cos i ànima a ajudar a la tragèdia. Des d'ahir a la nit rescatant ferits, acompanyant les famílies que anaven arribant, i li podem preguntar com ha viscut aquesta tragèdia. Primer de tot, alcalde, com està? Lleva quasi 24 hores sin dormir, usted.
Pues bueno, se van notando los síntomas en el cuerpo, pero yo voy a estar aquí mientras que pueda estar de pie.
¿Cómo es la zona del accidente que hace tan difícil las labores de rescate?
La zona no es que sea especialmente difícil. La verdad es que llega una pista hasta el sitio. Lo que pasa es que la maquinaria tiene unas dimensiones importantes. Es algo muy tedioso, ¿no? Y un trabajo milimétrico prácticamente. Entonces hay que ir con bastante cautela y no se puede correr.
Hoy se ha avanzado en estas tareas de recuperación de posibles cuerpos. ¿Quedan todas las autoridades por hecho que quedan dentro de los vagones?
Sí, hoy llevamos a los bomberos desde primera hora de la mañana, desde las 8:30 o así, escarcelando cuerpos. Verdad que se va muy despacio, pero es que no se puede correr ni avanzar más.
Usted fue de los primeros en llegar ayer por la noche a la zona del accidente. No sé qué impresión tuvo, qué es lo que vio y qué sensación tuvo en ese sitio.
Yo iba preparado para la peor de las noticias, ¿no? Porque me dieron que había descarrilado un tren. Lo que pasa es que cuando llegas allí nunca te esperas. En el Irio, el primer tren que encontramos, ya se veía una fallecida. Yo fui a cogerle, me dijeron, está muerta. Digo, ostras, ya han fallecido. Ay. Y luego cuando ya entramos a la zona donde estaba la vía, que yo fue ya terrorífico.
¿Qué es lo que vieron?
Pues imagínense, estaban los vagones aquellos desprendidos, la gente estaba mucho peor, y entre un tren y otro, pues había cosas que eran muy fuertes y prefiero no.
La ayuda justamente de gente como usted, de los vecinos de este pueblo, también fue clave en estas primeras horas para poder atender a los heridos. ¿Se imaginaba un pueblo tan volcado en esta tragedia, con esta muestra de solidaridad que han expresado? ¿Cómo se organizaron? ¿Qué le parece la respuesta de sus vecinos?
La respuesta fue magnífica. Además, estoy súper agradecido a mi vecino y claro que esperaba una respuesta así. Si cada vez que había una catástrofe, sea donde sea, con la Dana lo vimos, con Ucrania, por ejemplo, también recogimos multitud de cosas que mandamos a los sitios, y habiendo pasado una cosa aquí a escasos 10 minutos, tan solo hubo que decir. Yo me fui para allá para el accidente y dejé a los concejales aquí organizando de que estuvieran los edificios preparados para abrirlos, porque sabíamos que íbamos a tener que coger a gente. Autobuses, lo mismo, yo quería autobuses aquí, luego se utilizarían o no. Y luego también otro llamamiento que no se hizo ni por redes ni nada, solamente un mensaje de WhatsApp a cuatro que lo fueron distribuyendo, de que trajeran cosas. Además parecía que la gente, cada uno sabía lo que tenía que hacer, porque hubo grupos que traían mantas, comida, otros que llevaban a la zona del accidente pues logística, grupos electrógenos, herramientas, vehículos, o sea, la verdad que hubo una organización excelente.
¿Usted pudo hablar con víctimas del accidente, también con sus familiares? ¿Qué es lo que le transmitieron?
A ver, claro, si yo estuve allí sacando a las personas. Hay una imagen y un recuerdo que no se me olvidará nunca. Desde cuando llegamos a Larvia, organizamos un grupo de unas 20 personas así. Había una chica con una pierna rota y la chica la tuvimos que transportar en brazos. Íbamos tres, que nos íbamos cambiando. Una chica de Huelva. Entonces a mí eso no se me va a olvidar nunca.
¿Qué le dijo?
Pues bueno, ya empezamos, porque es que la distancia era larga y yo intentaba que hablaran y que no estuvieran pensando en tal. Y me empezaron a hablar chavales jóvenes que venían de Madrid a hacer un examen, temas de oposiciones, de instituciones penitenciarias. Ya yo le dije que yo era el alcalde y empezamos ahí a hablar un poco para que no pensaran en lo que había. Es que en el momento que lo llevamos al punto de encuentro ya le dije, oye, estáis aquí, ya os van a entender, y cogí y me fui y seguí ayudando.
¿Qué le han trasladado de las causas del accidente? ¿Qué es lo que puede haber fallado?
No se sabe nada todavía, lo están los investigadores en ello.
¿Había pasado aquí en esta zona algún incidente, no similar obviamente, pero algún incidente de fallos en la infraestructura en estos últimos tiempos?
No, en lo que se refiere a raíl, que es lo que se ha roto, y el descarrilamiento, que no sabemos si es causa o consecuencia, no.
¿Qué reflexión hace de lo que le está pasando en este pueblo, que nadie se puede imaginar que esto pueda llegar a pasar?
Pues que estas cosas no te las esperas nunca, pero que al final pasan. Y además en un lugar que es inexplicable, porque es un tramo recto que son de varios kilómetros, donde es completamente llano, que dices, ¿cómo puede pasar aquí esto? Porque luego tenemos varios kilómetros más hacia sentido Madrid, es que aquí, vale, no puedes entender, porque hay más curvas, ¿no?, más sinuoso, pero aquí en la recta, inexplicable.
¿Cree que se llegará a esclarecer todo? Las autoridades han prometido toda la transparencia y toda la diligencia, pero ¿será largo, será costoso? ¿Cómo se imagina?
Pues no tengo ni idea. Claro que se esclarecerá porque están los investigadores trabajando en ello, pero seguramente se tarde más de lo que queremos.
Rafael Moreno, alcalde de Ademuz, moltes gràcies per atendre'ns, mucha fuerza y a descansar.
Muchas gracias a vosotros por informar.
Gràcies també a tu, Paula, per aquesta feina. Mentrestant, hi ha molts familiars que continuen esperant notícies de les víctimes. Passaran la nit en un punt habilitat a Còrdoba, acompanyats d'un equip de psicòlegs de la Creu Roja per afrontar les properes hores. Del total de víctimes mortals ja s'han fet 23 autòpsies i 5 ja han estat identificades. Des del Centre d'Atenció als Familiars a Còrdoba, Dani Sainz de Aja, bona nit.
Des d'ahir a la nit fins avui, l'Institut de Medicina Legal de Còrdoba ha rebut 37 cossos i ja n'han pogut identificar-ne 5 gràcies a les empremtes dactilars. La Guàrdia Civil ha habilitat també punts a Còrdoba, Sevilla, Huelva, Màlaga i Madrid perquè els familiars dels desapareguts puguen aportar el seu ADN, fotografies o altres elements que puguen ajudar a identificar els cossos. Mentrestant, aquí al Centre Cívic de Ponent de Còrdoba, els familiars dels desapareguts viuen hores llargues i angoixants a l'espera del degoteig d'identificació. Identificacions. Aquí s'ha habilitat un punt d'atenció, però en el llarg del dia han passat les famílies d'una trentena de desapareguts. Alguns d'ells han començat el dia a Ademuz demanant informació en un punt d'atenció habilitat al casal del jubilat del poble i posteriorment se'ls ha fet vindre fins aquí. Uns familiars que molt probablement esperen rebre la pitjor de les notícies i que per això estan rebent assistència psicològica per part del Col·legi de Psicòlegs d'Andalusia i de la Creu Roja. Psicòlegs que ens expliquen exhaust que han de fer relleus, però que no marxaran fins que no quede cap dels familiars, tal com ens explica una de les psicòlogues de la Creu Roja, Lourdes Escobar.
Llegan con mucha incertidumbre, con mucha angustia, y según van pasando la hora, aunque intentamos acompañarlos y facilitar un poco ese espacio, pues se va haciendo más angustioso. Hay familias que decidirán quedarse aquí a esperar, hay otras que se les ha facilitado espacios para que puedan alojarse y puedan intentar descansar o al menos despejarse un poco de este ambiente, ¿no?
Mentrestant, Agnès, arriben millors notícies dels diferents centres hospitalaris de Còrdoba, on ja han passat 120 ferits d'aquest accident al llarg del dia. S'ha donat l'alta a 81 viatgers ferits i en queden hospitalitzats 41, segons l'últim recompte de l'Agència d'Emergències d'Andalusia. Hi ha entre ells 12 ferits greus i ingressats a cures intensives. Un d'ells és un menor, però no estem per la vida de cap d'ells. De fet, una altra bona notícia és que cap de les persones hospitalitzades es compta entre les víctimes mortals.
Molt bé, moltes gràcies, Dani, per aquesta última hora. El cert és que al llarg de la tarda hem pogut estar en aquest centre cívic on hi ha molts familiars de les víctimes esperant alguna notícia. Ens hem d'imaginar doncs, grups de familiars. En principi només podien entrar familiars de primer vincle, diríem, però molts d'ells han arribat amb amics o amb altres familiars per tal de sentir-se més acompanyats. Són hores llargues, hores que passen senzillament esperant, molt silenci, en algun moment doncs algun plor trencat feia trencar aquest silenci, que és especialment el que regna dins aquest centre cívic, on hi ha efectivament doncs un nombrós efectiu de la Creu Roja i també de serveis socials per tal de donar-los acompanyament, tant sigui emocional com en qüestions més pràctiques, com donar-los maltes o bé també doncs preparar un càtering per passar les pròximes hores, fins que arribi doncs algun tipus d'informació. Així ens ha passat amb l'amic d'una persona, d'un testimoni, que finalment al llarg de la tarda doncs ha sabut que les dues persones que buscava, la seva dona i la seva filla, es comptaven entre les víctimes mortals.
No sé si usted conocerá la romería de Rocío. Lo hacemos los hermanos, los peregrinos. Ah. Ya salimos de Isla Cristina hasta Rocío 3 días andando. Y claro, cuando nos hemos enterado ayer domingo que había pasado lo del tren. Y hoy pues nos hemos enterado eso, de que iba la mujer y la hija de. Y la hija de el día 10 de enero cumplió los 28 años. Y ahí está.
En aquest lloc, en aquest centre cívic, des d'on ens ha informat el Dani Sainz de Aja i on hem pogut passar també la tarda, és una zona fortament acordonada, amb un gran desplegament de la policia nacional i amb molts veïns que s'apropen, doncs, alguns doncs, per preguntar què és el que està passant i saber una mica més de com va tot plegat, i també d'altres veïns que també aquí a Còrdoba volien ser solidaris a la seva manera.
¿A qué ha venido usted aquí al centro? Estamos emocionados, ¿eh?
Sí.
¿A qué ha venido aquí usted del centro?
Pues porque tengo la vivienda aquí cerca y venía a poner a disposición de quien le haga falta, que tenga a sus familiares ingresados en el hospital de Córdoba y sea de fuera, pues mis dos dormitorios que tengo libres y todo lo que haga falta, si ducha, lo que quieran, comida, ropa, lo que le haga falta hasta mientras que estén aquí en esa situación. Y bueno, y ahora que también tengan una situación, hayan fallecido los familiares, si tienen que estar aquí más tiempo, pues también echar una mano.
¿Ha podido entrar en el centro?
No, está acordonado por la policía, pero se lo he comentado al policía, me ha dicho que ahora mismo no tienen orden de que necesite ningún tipo de esa ayuda. Ya le he dicho que en todo caso sí, espero que lo publique en los medios y poner eso siempre a disposición de ellos, pues lo que le haga falta.
Es difícil, ¿eh?, andar por aquí alrededor del centro, que van, ves grupos de gente, de familiares, ¿no?, entrando y saliendo.
Sí, la verdad es que sí, porque ahora mismo acabamos de ver a un chico que ha debido de recibir una mala noticia y está destrozado. Y no es fácil, se saca, se remueve todo y da mucha pena.
Doncs bé, pel que fa a la investigació, ara sentíem l'alcalde de Mus de parlar d'un fet inexplicable. També el ministre Puente ja deia ahir la nit que era tot plegat molt estrany. La qüestió és que el Ministeri de Transports ha confirmat que han trobat una via trencada, però que encara han de determinar si aquest trencament ha estat la causa o bé la conseqüència del sinistre. Són moltes hores d'investigació amb moltes incògnites i el cas és que a aquesta hora encara poques certeses. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Què sabem del cert i què és pura especulació hores d'ara sobre aquest sinistre?
Doncs bé, Agnès, el que sabem és que l'accident no l'ha provocat ni l'excés de velocitat ni una errada humana. Per aquest tram es pot circular més de 250 km per hora i l'Irio anava a uns 200. La imatge que ha generat tota mena d'especulacions l'hem vista aquesta tarda, l'equip de la Guàrdia Civil fotografiant una via on en falta un bon tros, amb un tall net i vertical. El mateix ministre de Transports, Òscar Puente, ha dit que aquest és un primer indici tècnic, sense confirmar si és la causa o la conseqüència del sinistre, cosa que es trigarà temps a demostrar. Ho ha dit a la 2.
Si hagués hagut un tall produït a la via anteriorment a que el tren passés, l'hagués detectat i hagués activat el mecanisme per detenir el tren. Per tant, és a dir, igual que la redomà. Per tant, jo m'inclinaria a pensar que és producte de del xoc, de la col·lisió, no?
No hem sentit en aquest moment a Òscar Puente, però sí que hem sentit a Manel Villalante, que és un enginyer expert en ferrocarrils, que ens deia la mateixa idea. Ara sí que podem sentir al ministre Puente, que deia encara més que el sistema de seguretat hauria detectat aquest tipus d'incidència.
Hay unos sistemas de seguridad que en el caso de que hubiera algún problema en la vía que impidiera el paso de los trenes, eso automáticamente activa los mecanismos de seguridad. Y que además en los 20 minutos anteriores al accidente, por esa misma vía han pasado, entendemos que en torno a tres trenes, como digo, en 20 minutos que han pasado y no tenemos reporte de ninguna incidencia que nos advirtiera del estado de la vía, si es que la vía podía tener algún problema.
La Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris, que és l'organisme encarregat d'esbrinar les causes de l'accident, ha volgut deixar clar que aquest aspecte s'haurà d'analitzar en un laboratori i que afirmar a dia d'avui que l'accident l'ha provocat aquest trencament o una soldadura és pura especulació. El que sí que diu aquest informe de la CIAF és que el tren Irio que anava cap a Madrid va descarrilar a partir del vagó 7, va envair al sentit contrari i va impactar contra l'Àlvia. Tant el ministre com el president d'Irio, Carlos Bartomeu, l'han qualificat d'accident estrany.
No llega a 3 años desde que lo compramos, desde nuevo. Ultimísima tecnología y ha cumplido la totalidad de su plan de revisiones y de mantenimiento programado, el último muy, muy recientemente. Entonces, en una recta y por el vagón 8, o sea, no por delante. Y un descarrilamiento es un accidente extraño.
Per tant, és un accident estrany, s'ha de ser molt prudent i caldrà esperar que obrin les caixes negres per tenir la informació que permeti aclarir les causes del descarrilament.
Gràcies, Carme. El cert és que són molts, molts els interrogants per les causes de l'accident a hores d'ara, però per mirar de saber com pot evolucionar una investigació d'aquestes característiques, podem saludar Jordi Murtra. Ell és arquitecte pèrit i exdirector de Protecció Civil a Renfe. Bona nit, senyor Murtra.
Bona nit.
El gran interrogant és saber exactament què pot haver passat i molt probablement això hàgim d'esperar uns quants dies per tenir les conclusions definitives. Però sí que s'ha parlat d'aquest rail trencat de les vies. No? No se sap si és la causa o la conseqüència, però sí que ens preguntem què pot provocar el trencament d'un rail.
Bueno, una ondulació del tren i un cop lateral, abans de un bogi, que és on van a rodes. N'hi ha masses incògnites en aquest moment per poder determinar una causa. Que, sense dubte, té incidència en l'accident, jo no tinc cap dubte, però és provocada per l'accident o és l'anterior a l'accident? I això és molt difícil en aquests moments poder diagnosticar, no? Doncs se té que mirar la capsa negra del tren, les soldadures, si és una soldadura, no és una soldadura, si hi ha fatiga de materials, si no hi ha fatiga de materials, etcètera, etcètera. O sigui, és complicat en aquests moments. Sí. Fa falta profunditzar en la investigació.
Clar, no deu ser una investigació fàcil, no? Vull dir, s'han de buscar alguns indicis, que no sé quins són, per on s'hauria de començar aquesta investigació?
Pues ja comento, no? Indicis, això n'hi ha protocols en Renfe d'investigació exhaustius. Primer, la caja negra del tren, no? Todos los incidentes importantes quedan registrados. Si hay vaivenes, no hay vaivenes, también quedan registrados. El rail roto, la soldadura, si hay una soldadura rota o está roto al lado de la soldadura, se puede mirar. Si hay fatiga de materiales, se puede analizar. Una fatiga de materiales es continuamente un movimiento que va provocando una fatiga de materiales. Todo es posible. Entonces hay que mirar si esta fatiga de materiales viene por la ondulación de la vía, por el asentamiento, si ha sido un golpe lateral, por ahí coincidía que justo antes hay un cambio de vías, si ha podido tener una incidencia el cambio de vías. Hay muchas circunstancias que se tienen que investigar.
Esclar, perquè una fatiga de materials amb una revisió i un manteniment es perceben o no?
No.
No es
perceben? Una fatiga de materials no. És contínuament un moviment en algo metàl·lic, continuo, y provoca una fatiga de material, pero no lo puedes ver así directamente.
Es claro, yo explicaría que de hacer la digue.
Sí. No, por eso se tiene que hacer la comprobación, o sea, una fatiga de si ni un trancame por una fatiga de material, esto con rayos X no lo ve, bueno, con análisis. O sea, que es comprobable. Es lo que estoy diciendo. Entonces tienen que hacer todas las pruebas, todos los análisis y toda la trayectoria, desde el principio hasta el final. No solamente, si incluso cómo estaban las ruedas. Si alguna rueda tenía defectos, puede haber impactado. O sea, todo, se tiene que mirar todo.
Creu que s'arribarà a una conclusió definitiva? Ho dic perquè el ministre Òscar Puente ha insistit molt en aquesta estranyesa. Això és molt estrany, és molt estrany. També sentíem el president dir-ho, no? I és una qualificació que també tan repetida que ha obert tot tipus d'especulacions, com si fes la sensació que ben bé no sabem si s'arribarà a una conclusió definitiva o no. A vostè, bueno, com a pèrit...
Sí, jo entenc que és una paraula normal, que molt estrany, pues no tenen la causa en aquests moments. I en caliente no se puede determinar. Muy extraño es que a simple vista no se ha encontrado nada obvio que sea el elemento que haya producido el accidente. Insisto, allí había un cambio de agujas anterior, se tiene que analizar. hablan de fatiga de materiales, es analizable y es comprobable si es cierto o no es cierto. Hablan de una soldadura que se ha roto, que es muy difícil, hay que ver si se ha roto la soldadura o está rota la traviesa, la vía, por un golpe de cola del tren que ya se había empezado a descarrilar. Hay que mirar las ruedas, los bogies, todos esos elementos se han de comprobar exhaustivamente y sobre todo, vuelvo a insistir, los trenes llevan una memoria de todas las incidencias y todo lo que está pasando, de velocidades, ¿no? De si hay cimbreos, quedan reflejados. Esto es lo que se tiene que comprobar.
Mm-hmm. Per últim, senyor Murtra, un objecte a la via podria fer descarrilar un tren, però no en els vagons, ni el primer, ni el segon, ni el tercer, sinó els darrers. Això ho descarta?
Yo, en principio, yo creo que sí. El primer lo agafaría, yo creo que sí. Yo creo que no es un objeteo, o sea, un vicio oculto, pues es posible, pero hay que comprobarlo y testarlo. No, es muy difícil en estos momentos. Yo tengo el convencimiento de que se saldrá absolutamente. Yo he participado en más de una investigación de ferroviarios y al final... se determina con bastante claridad qué es lo que ha ocurrido.
Doncs Jordi Murtra, li agraïm moltíssim que ens hagi atès. Ell és arquitecte pèrit i exdirector de Protecció Civil a Renfe, per tant una veu autoritzada doncs, per fer aquestes reflexions. Gràcies i que vagi bé. Bona nit.
Moltes gràcies. Vinga, bona nit.
Bona nit. Ara farem una pausa per la publicitat. Encara ens queden coses per explicar-vos des de Còrdoba en aquest Catalunya Nit especial. A la tornada saludarem Francisco Cárdenas. Ell és maquinista de tren, responsable de l'UGT Renfe a Catalunya, i també volem saber la seva opinió. Fins ara, un minut i mig.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Per cert, no t'havia vist mai balles durant la sintonia de la tarda.
Com m'has vist?
Perquè et veig. Tens aquí, què és això groc que tens aquí al costat? Que és una espongeta d'aquestes de micròfon?
No, algú ha fet una cosa molt estranya amb l'espongeta i el meu micròfon...
Ah, l'ha girat del revés, no?
Sí, però és que sembla... No et dic el que sembla.
Home, sí, va,
Sembla un preservatiu.
Sí, mínim. Ara t'has posat nerviós, eh?
Però és que ara no sé per quina càmera em veus.
Cap a la teva dreta. Aquí, ara.
La millor hora del dia, les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Dos quarts i mig d'11 de la nit, reprenem el Catalunya Nit des de Còrdoba en directe, on us estem explicant el que se sap, la investigació, com avança, què se'n sap també de les persones encara desaparegudes en aquest accident. Sobre el terreny, l'accident ha provocat imatges molt dures i moments també de molta angoixa i ansietat entre els passatgers supervivents dels dos trens. Van ser moments molt i molt delicats i molt extrems. Hem pogut recollir alguns dels testimonis de persones que viatjaven a bord dels convois.
Desplazado, yo no sé, he dado vueltas de campana, me he dado un golpe en la espalda no sé cómo, había gente chillando.
He sentido que empezó a vibrar todo, las cosas empezaron a caer y yo cuando pude me puse contra la ventana y me hice una pelotita esperando lo peor.
El maquinista de primeras lo que ha hecho es irse con... Había dos policías municipales locales en el tren y se han hecho cargo de la situación. Uno ha acompañado al maquinista hasta el tren siniestrado para ver si necesitaban ayuda, todo eso y la situación. Han vuelto y ya nos han dicho que eso que teníamos que esperar. Ha venido un tren desde Córdoba a remolcarnos y eso es lo que hemos tardado.
Fue sacar el móvil, la linterna y los móviles sonando con el 911, bueno, el 112. Yo llamando a mi familia como podía, la gente gritando, todo el mundo muy mal.
Toda gente llorando, pidiendo médicos, ha sido un caos.
Las personas despartidas por el vagón, se apagaban y se encendían las luces, muchas maletas por medio.
Estaba en total oscuridad, no se veía nada.
A aquesta hora podem saludar Francisco Cárdenas. Ell és maquinista de tren i responsable d'UGT Renfe Catalunya. Bona nit, Francisco.
Hola, bona nit.
A vostè també li sembla que és estrany aquest accident?
Pues sí, la verdad es que sí. No es normal que descarrilen los últimos vagones de un vehículo. Lo normal si el tren es, el carril está mal, roto, que se ha hablado, o pasa cualquier cosa, o mal los cambios, lo normal es que cuando pasa el primer vagón es cuando sucede el incidente, no a mitad de tren. Eso es algo realmente extraño, por eso es un caso muy especial que a los técnicos les va a costar aclarar, lo tenemos muy claro que va a costar bastante aclararlo.
No sé si ha vist la fotografia amb aquest tros de via trencat. És un tall net i vertical. L'ha pogut veure?
Sí, l'he vist no hace mucho, era un par de horas o tres. La verdad es que, bueno, a ver, entiéndeme, se han roto dos vagones de un tren, por ejemplo, ya el día ha quedado destrozado, se han separado los vagones. Los hierros que unen los vagones son como mi brazo y yo mido 1,87, es decir, son muy serios. A esas velocidades el metal descompone, pero también se fractura. Entonces, no sé si va a ser posible, y ahí sí que yo no soy tan, algún experto tendrá que saber si el carril se parte a cuestión del golpe o se parte previamente, y eso yo no sé si es fácil o no es fácil saber decidir si es por el golpe se puede haber partido, ¿eh? Porque imagínate esos dos trenes con las toneladas que llevan a 200 y algo por hora, el choque tiene que haber sido brutal, brutal. Ahí puede romper el hierro que sea necesario, pero bueno, pues saber si es antes o después va a ser decisivo para saber parte de la verdad de la gente.
Perquè com són els sistemes de seguretat dels trens d'alta velocitat? Quins són? És a dir, hauríem pogut aturar el tren en cas que s'hagués pogut detectar aquest tall a la via?
Sí, no tiene por qué haber ningún problema. Cuando un tren está encima de una vía es como un circuito eléctrico. Entonces, cuando un tren está en vía de una vía, no está encima, digamos que hay una persona en un ordenador que lo tiene en rojo, porque hay un tren que ocupa un circuito que nosotros le decimos cantón, que el cantón son X kilómetros, ¿vale? Los que sean. Tú imagínate que en un puente se cae un coche 25 kilómetros más para adelante, se cae un coche y ocupa la vía porque ya... el circuito, ¿no? Entonces, automáticamente todas las señales se ponen a disposición donde se cae el tren en ese cantón, en ese trozo, el punto kilométrico que sea, se pone en rojo, vamos a decirlo así, para que no pase nada, y automáticamente se corren las señales para atrás para parar los trenes, y sí, eso hoy en día funciona sin ningún problema.
Entre les víctimes mortals hi ha el conductor del tren Àlvia, que va topar amb els vagons que havien descarrelat de l'Irio. No sé vosaltres, com a col·lectiu, com ho viviu, no? Com viviu també aquestes hores que us afecten tan i tan directament?
Pues hombre, como puedes comprender, no se vive nada bien, porque le ha tocado al compañero que estuvo por aquí, por Barcelona, un par de años, le ha tocado al compañero esta desgracia, le podía haber tocado a cualquiera, eso puede pasar cualquier día, saliendo de Tarragona, entrando en Lleida, llegando a Zaragoza, en Madrid, en cualquier sitio, llegando a Girona o a Figueras. Entonces, digamos que, bueno, es pues mala suerte, está claro, es un accidente, pero que, bueno, pues son problemas que tiene esta profesión, como tienen otras, que cada una tiene sus cosas, pero esta, digamos que no da muchas segundas oportunidades, ¿no? En este caso, suele haber pocos accidentes, pero cuando los hay suelen ser bastante aparatosos.
Francisco Cárdenas, ell és maquinista de tren, responsable d'UGT Renfe Catalunya. T'agraïm moltíssim també que ens hagis acompanyat. Efectivament, van ser 20 segons que separen el descarrilament amb l'arribada del tren Àlvia i la topada posterior que acaba amb moltes víctimes, entre les quals el maquinista d'aquest tren Àlvia i company vostre. Gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, moltes gràcies.
L'accident del tren d'ahir a Còrdoba, ho hem estat dient des de primera hora, és un dels més greus que hi ha hagut a la història ferroviària a Espanya, i de fet és el més greu de l'alta velocitat en el que portem de segle. L'accident més greu pel que fa al nombre de víctimes va ser l'any 2013, això va ser en Grois, a Galícia, on van morir 80 persones i en van resultar ferides 130 més. Maria Costa.
Era un tren Alvia que feia la ruta Madrid-Ferrol i que va descarrilar just abans d'arribar a Santiago de Compostela. Però, malauradament, d'accidents mortífers n'hi han hagut més. El juny del 2003 hi va haver 19 morts i 38 ferits a Chinchilla, Albacete, quan un Talgo i un tren de mercaderies van xocar frontalment en un tram de via única. També el 2010 es va produir un atropellament múltiple a Castelldefels amb 12 persones mortes i 14 de ferides. Era la nit de Sant Joan. Un grup de passatgers van baixar d'un rodalies i van creuar les vies just en el mateix moment quan passava un tren procedent d'Alacant que anava a 139 km per hora. Ara bé, si ens remuntem fins al 1944 a Torre del Bierzo, a León, el xoc entre dos trens va deixar una vuitantena de morts segons Renfe, tot i que les estimacions van elevar la xifra a mig miler de víctimes mortals. I si fem un cop d'ull a Europa, Alemanya, el 1998, també va quedar gravat a la història. 98 persones van morir després que al nord del país un tren d'alta velocitat xoqués contra el pilar d'un pont. El comboi feia el recorregut Munic-Hamburg i circulava a 200 km per hora.
Gràcies, Maria. Malauradament ja estem acostumats que quan hi ha una situació de crisi en marxa la desinformació comença a circular, i tant se val el tema que sigui i la delicadesa del tema a tractar. Fa uns minuts explicàvem que una fotografia de la Guàrdia Civil en què es veu la via trencada havia provocat moltes especulacions aquesta tarda i ningú no en donava cap explicació. Finalment, sabem que el trencament de la via és una hipòtesi, com hem estat comentant fins ara, però abans d'aquesta foto n'havien aparegut d'altres de falses fetes amb intel·ligència artificial. Carlos Baraiber, cap de verificació de 3CAT Info. Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Aquestes imatges fetes amb intel·ligència artificial de l'accident van aparèixer quan no en teníem de reals, pràcticament.
Sí, evidentment això va ser a última hora de la tarda i al vespre ja podíem veure aquestes imatges de molt poc després de l'accident, i aleshores ens passava això, que no teníem imatges reals per contrastar-ho, hi havia poca llum i les imatges que arribaven eren doncs les dels passatgers que eren al lloc, i no estava clar com havien quedat els vagons, no? En aquesta foto primera que va sortir s'hi veia l'Irio accidentat, era una foto que estava ben feta, però en aquest cas hi havia massa llum, massa detall, i un detall molt important, a la part inferior dreta de la imatge hi havia el logo de Gemini, que és la intel·ligència artificial de Google. Per tant, algú s'havia dedicat a fer-la, segurament amb alguna foto real, però modificada per aquesta intel·ligència artificial. I aquest matí ja n'ha aparegut una altra, en aquest cas amb l'Àlvia, amb l'altre tren accidentat. Aquesta estava més mal feta i es podien veure, per exemple, a les camises, a les jaquetes dels bombers, les lletres mal fetes, un helicòpter mig deformat de fons. Aquesta era més fàcil de detectar que era falsa.
Per tant, pels ulls inexperts, no?, que no cauen aquí hi ha massa llum per l'hora que era, el logo de Gemini hauria estat l'única pista, diríem.
Sí, en aquest cas era molt definitiva, però tot i així, és veritat que amb les presses i tot plegat, algú se li ha escapat i l'ha publicat. És veritat que en aquests casos d'emergència tots anem molt de bòlit i correm massa, potser.
Ja. Carlos, en les darreres hores també ha corregut una notícia que relaciona l'accident amb Koldo García. Recordem que és el col·laborador de José Luis Ábalos, imputat per comissionista. Què hi ha de cert en això?
Sí, això no podem oblidar que tot plegat realment es polititza molt. Evidentment ja ho estem veient amb les càrregues contra el govern, etcètera, etcètera, per l'accident. I en aquest cas apareix Koldo, aquí al mig, que es diu que cobrava d'una de les empreses de la UTE que ha reparat aquest tram. Una UTE és una unió temporal d'empreses, i una d'aquestes empreses és cert que és una constructora sevillana, i és cert que Koldo havia treballat o treballava per aquesta empresa, o havia cobrat comissions, o aquesta empresa apareix relacionada amb Koldo en les converses que hi ha gravades, etcètera, etcètera. Per tant, és cert que Koldo tenia relació amb una empresa que estava a la UTE, que ha recuperat aquest tros de via, però evidentment no es pot establir una correlació o una causalitat entre una cosa i l'altra de cap manera. Però és veritat, doncs, que tot contribueix i ajuda a fer una mica el caldo gros.
Sí, s'ha volgut polemitzar, de fet, sobre les possibles causes de l'accident, i també s'ha donat peu a narratives falses al voltant de la velocitat dels combois.
Sí, això d'entrada, a primera hora del matí, durant tot el dia, durant molta estona, doncs ha sigut com el primer, la primera a xarxes, diguéssim, que s'ha atribuït a la velocitat de l'AVE aquest accident, no? Molta gent s'ha fet ressò d'un un comunicat del CEMAF, que és el sindicat de maquinistes, que van fer a l'agost, i efectivament a l'agost CEMAF demanava rebaixar la velocitat en aquest tram a menys de 300 km per hora. Però Renfe, molt aviat, aquest matí, el seu president ha explicat ja doncs, que els trens anaven en aquesta zona a 200 km per hora aproximadament i que la velocitat màxima era 250. Per tant, aquesta hipòtesi excessiva ja ha quedat descartada, però durant molta estona ha circulat moltíssim, no? I a banda també hi ha un altre element que ha afegit soroll, i és que DIF, és cert, havia fet una vintena de tuits en els últims 6 anys parlant d'incidències en aquest punt. És cert, no? 20 tuits en 6 anys d'incidències en aquesta zona. Clar, evidentment, incidències algunes a la infraestructura, algunes a la catenària, algunes a la senyalització, com passa també en molts altres trams del sistema ferroviari. Per tant, també establir una correlació entre que hi hagi 20 incidències en 6 anys que s'han fet tuits per a DIF, establir una correlació amb això, amb que hi hagi hagut un accident, doncs també és un triple salt que segurament és molt difícil de fer.
Mm. I finalment, encara una altra mentida que en aquest cas va poder posar en perill el dispositiu d'emergència d'ahir la nit fins i tot.
Sí, perquè aquesta va ser molt immediata també, després de l'accident, i circulava un missatge en què es deia que les autoritats demanaven a la gent que anés allà a ajudar a la zona de l'accident, i deia que si ja anaven que es posessin armilles reflectants, etc. Doncs clar, evidentment això, Protecció Civil sempre es fa un fart de dir, bombers i totes els cossos d'emergències, que és el contrari, no? El que hem de fer, no anar als llocs, no anar a fer el tafaner, perquè el que pot fer és entorpir doncs, la feina de les autoritats i dels equips d'emergència, que en aquell moment a més estaven treballant en l'emergència més immediata, perquè l'accident acabava de passar. Això va córrer a primera hora i la Junta d'Andalusia doncs va haver de fer tuits i comunicacions dient que això no era veritat per mirar de mitigar el mal que pogués fer aquest missatge fals.
Doncs important, com sempre, la feina de Carlos Baraibar, el cap de verificació de 3Cat Info. Quins temps per la feina del periodista, mai ha estat fàcil, però ara no només, no, Carlos? Ens sí, esmercem sí. En explicar les coses que podem comprovar, sinó també en desmentir algunes, eh?
Exacte, i ens trobem a vegades amb el problema d'haver d'explicar una cosa que no ha passat i trobar proves d'una cosa que no ha passat, i això és el més complicat, però intentem fer-ho.
Molt bé, gràcies, Carlos.
Bona nit.
10 minutets i seran ja les 11 de la nit. Manel.
Sí, aquí estem.
Bona nit de nou.
Bona nit.
Doncs us passem el relleu, si et sembla bé. A les 11 podem fer una actualització i una mirada a com ha de ser el dia de demà.
I tant, però... així ho farem.
Però tenim aquests 10 minuts abans de les 11, tots vostres.
Doncs així ho farem. Ara, de seguida, una pausa per la publicitat. A les 11, com deia l'Agnès, tornarem a passar per Còrdoba, perquè ens queden algunes coses per explicar. Una pausa i els esports, que ja tenim aquí el David Ubach. Bona nit, David.
Bona nit.
Ara parlem.
Molt bé.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Aquest any, demanar els ajuts pels casals d'estiu extraescolars a Barcelona és més fàcil, més clar i més ràpid. Demaneu l'assignació del nivell d'ajut per les campanyes T'estiu molt, creixem amb l'esport i tardes educatives. Una sol·licitud per família entre el 15 de gener i l'11 de febrer. Més informació al 010 o a barcelona.cat/ajuts-extraescolars. Ajuntament de Barcelona.
Amb Cotet torna a connectar-te a la vida. Descobreix els nostres nous audiòfons amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Revisa't l'audició de Frank i comença l'any sentint-hi millor. Cotet, una nova forma de sentir.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina, que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas que era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Que ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
La Universitat Oberta, de Guàrdia i Dama, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I també amb David Ubach. Bona nit de nou.
Bona nit.
Punt pels àudios esportius, els àudios que han marcat la jornada esportiva. Comencem per un jugador de l'Albacete.
Vamos a ponerle mucho corazón y mucha ilusión, que ya se lo pusimos en la anterior eliminatoria. Nos vamos a dejar todo para intentar pasar, que está muy difícil, ¿no? Porque es un equipazo, pero vamos a intentarlo, ¿no?
Jefté Betancourt, és un nom que potser aquesta setmana ens comença a sonar més des que la setmana passada li va marcar dos gols al Madrid, els dos decisius de l'Albacete per eliminar el conjunt blanc als vuitens de la Copa. Ho vam viure aquí en directe, sí, al Catalunya Nit.
És veritat.
I, coses de la vida, l'Albacete serà el rival del Barça als quarts de final. Aquest mig ja s'ha fet el sorteig i el Barça visitarà l'escenari de la derrota del Madrid la setmana passada, el Carlos Belmonte d'Albacete. Serà el dia 3 de febrer per jugar aquests quarts de final, que novament és una eliminatòria a partit únic. Per tant, el Barça se la jugarà. Ho farà, probablement, gairebé segur, vaja, sense Ter Stegen.
Finalment és, cap a Girona.
Sí, camí de Girona a Ter Stegen, metafòricament parlant encara, però vaja, Barça i Girona estan ja en la fase d'intercanviar únicament documentació abans que en les properes hores es faci oficial la cessió del porter alemany cap a Montilivi per encarar el segon tram de la temporada i buscar aquests minuts que vol Ter Stegen per tenir opcions de tenir un paper preeminent a la selecció alemanya de cara al Mundial de l'estiu. Ter Stegen, fins i tot, tan imminent és l'acord que podria quedar-se demà a Barcelona en lloc de viatjar amb l'expedició blaugrana cap a Praga, on el Barça juga dimecres partit de Champions al camp de l'Eslàvia. Un partit que segur que es perd Ferran Torres, en el seu cas, per una lesió lleu, molèsties musculars als isquiotibials, que el deixen fora dels dos propers partits, el de dimecres de la Champions i el del cap de setmana a la Lliga. Un Ferran Torres, doncs, que se'l reservarà. Aquest Eslàvia a Barça també se'l perd Lamine Yamal, en aquest cas per sanció.
I el segon futbolista que escoltem aquesta nit, Kylian Mbappé.
T'ho ha dit el problema de l'entrenador con algunos jugadores.
Sí.
¿Y qué es la pregunta? Decir que Xavi Alonso no ha triunfado en el Real Madrid no es verdad, porque al final se fue antes que se decide todo el título. Ha perdido únicamente un título, que es la Supercopa. El resto somos vivos en todas las competiciones.
Mbappé, indignat una mica amb un to d'indignació quan un periodista li preguntava si hi havia hagut mala relació d'alguns pesos pesants del vestidor del Madrid amb Xavi Alonso i feia aquesta lloança de Xavi Alonso. Vaja, excusava la mala dinàmica de l'equip i exculpava una mica el tècnic dient que només havia deixat escapar un títol, el de la Supercopa, perquè el de la setmana passada ja dirigia el Madrid a Arbeloa.
Y también puja al podi, Aitana, bon matí.
No tengo la fecha exacta porque tampoco los doctores ni los fisios lo tienen. Creo que vamos según los plazos y se trata de ir viendo cómo evoluciona y todo va bien.
Aitana, doncs, que és optimista amb la recuperació que està fent de la fractura que es va fer al peroné, assegura que va per bon camí i fins i tot espera jugar el tram final de la temporada quan el Barça jugui els títols principals. Un Barça que juga dimecres partit de semifinals de Supercopa contra l'Atlètic Club de Bilbao a Castelló. Demà tindrem la primera semifinal, un Real Madrid-Atlètic de Madrid. Per cert, a la Champions masculina, demà Madrid-Mònaco. D'aquí a tomb les declaracions aquestes que hem escoltat d'Mbappé, Madrid-Mònaco a la Champions.
Molt bé, David, gràcies. Fins demà.
Fins demà, adéu-siau.
Tornava a riure, intentava aprendre a viure lliure com l'aigua del mar. I sol mirava la lluna assegut sobre una duna a la foscor del teu far. De matinada, quan toquen retirada, segueixo la petjada que ahir em vas deixar. La meva barca està massa cansada.
Ara sí, esperàvem aquest moment. Aquest és el ritme que escolla avui la Gemma Puig, que podríem dir que dona, per una banda és un ritme mogut, accelerat, que això ja ens deu lligar també, però hem sentit aquí parlar del temporal a la lletra. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, doncs sí, és aquesta cançó de Buhos que es diu El Temporal, doncs perquè aquestes properes hores haurem d'estar molt i molt pendents del temporal de llevant que ens acompanyarà, que s'incrementarà durant la nit, matinada i tot demà, amb tots els ingredients d'una llevantada. D'una banda, aquesta situació marítima, aquest temporal de mar amb onades que demà a tota la façana litoral poden passar d'aquests 4 metres i fins i tot cap a sectors de la Costa Brava entre 5 i 6 metres, per tant, moltíssima precaució. Més ingredients, el vent a la costa i la pluja. Una pluja que ja hem tingut avui amb registres que fins i tot cap a les comarques del nord han arribat a superar els 100 litres. Anirà plovent i això voldrà dir que haurem d'anar acumulant més litres. En aquest sector del nord es podran superar més comarques aquests, o més poblacions aquests 100 litres. Demà també incrementarà la precipitació entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. I a més, estones ho pot fer amb una mica més d'intensitat. I neu, la nevada principalment en una situació de llevant, doncs, Pirineu Oriental, amb gruixos que poden superar els 80 centímetres per sobre dels 2.000 metres. Per tant, tot allò que moltes vegades repetim, Manel, doncs de precaució, rius, rieres, no acostar-se doncs, a la façana litoral, a les escolleres, perquè aquest temporal de mar persistirà demà tot el dia.
Doncs sí, molta, molta precaució, perquè hi ha molta aigua acumulada en cau més i onades de les que fan por i a sobre depèn d'on molta neu. Així que molta atenció, moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit.